El objetivo de la temporada y hay que valorarlo muchísimo. Súper contenta y con ganas de soñar mañana.
I acabarem recordant que si heu de circular pel passeig marítim de Palma a primera hora d'aquest diumenge, heu de saber que a partir de les 7 estarà tancat el trànsit en ambdós sentits entre el carrer Manuel Azaña i l'avinguda Argentina, això per la disputa d'una prova esportiva. Fins aquí les notícies de les 10. TV3 Ràdio, el darrer butlletí horari de la jornada d'aquesta emissora pública. Tornaran les notícies, però demà de matí, com sempre, al cap de setmana, a partir de les 8 del matí. Bon vespre.
Més informació a ib3notícies.com. TV3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Salutacions, com esteu? Vos donem la benvinguda a una nova edició, la número 55 d'Emblemàtics, el programa d'aquesta casa, IB3 Ràdio, que cada setmana, ja ho sabeu, vos acosta la realitat dels petits establiments comercials de casa nostra, en concret d'aquells que llueixen, amb tot mereixement, el distintiu emblemàtic. Acostar-nos al comerç de proximitat ens permet a en Joan Maura i a un servidor saber del mèrit inqüestionable que tenen els i les comerciants que cada matí, i ben prest, obren les portes del negoci i, de fet, no la tanquen fins a darrera hora del vespre. En molts casos, ja és molt dir si poden gaudir d'una setmana de vacances. El seu compromís amb la feina i sovint amb el vincle familiar és indubtable i digne de ser destacat. Crec, Joan, que avui es confirmarà, una vegada més, aquesta màxima.
Hola, Toni, com va? Exactament, és així com dius. Ho veiem i ho constatam cada setmana, i avui no serà una excepció a la regla. En primer lloc, escoltarem el reportatge que hem preparat sobre Can Janer d'Esporles.
Aquí s'ha de fer feina diària, aquí no te pots relaxar, no pots dir això ho deixaré per demà, això és una feina constant. Aquí has de picar pedra cada dia t'has d'aixecar, cada dia has d'anar a mercar pel mar a cercar gènere fresc. Si has de fer 10 minuts més en el dia, l'has de fer. Si has de dinar aviat, has de menjar aviat i has de tornar a la botiga. Si un diumenge pues, has d'entrar a la botiga per arreglar coses, has de venir. Si un dia pues, tens un problema, l'has d'intentar arreglar el més aviat possible.
I ja a la segona part del programa ens llevarem el capell com a signe de respecte i entrarem precisament a Sombrereria Bonet de Vila, a Eivissa.
Diria més que va haver-hi un boom molt gros, però jo que diria més, cap a l'any 30-40... Jo veig a lo millor fotografies d'Eivissa, que es veu tot esport, no hi ha ningú que no dugui capell. Però ningú. Si n'hi ha 500 persones, 500 persones en capell. Després, sempre s'ha mantingut, perquè pel treballar en el camp tothom duia capell, perquè necessari com una protecció, no?
Ben segur, Toni, que una setmana més aprendrem moltes coses i probablement moltes lliçons de tots dos establiments.
No en tinc cap dubte. Segur que així serà. Ho comprovam de tot d'una. Emblemàtics, benvinguts. Començam.
Toni Traveria te convida a conèixer la història dels establiments comercials de les Illes Balears. Escoltes emblemàtics.
Per començar aquest trajecte emblemàtic d'avui, escoltam el retrat que sobre Can Janer ha dibuixat en Joan Maura.
En un món cada vegada més globalitzat, on les grans cadenes i plataformes dominen el mercat, el comerç local representa molt més que una simple transacció. Comprant el negoci de la cantonada, a la fira del barri o a la botiga d'aquell emprenedor que coneixem pel nom, és un acte de consciència, d'humanitat i de comunitat. El comerç local sosté famílies, preserva tradicions, genera ocupació i manté viva la identitat de cada regió. Per això, botigues autèntiques, com les de Queviures, són més que simples comerços. Són el cor palpitant d'un barri, l'abraçada quotidiana de tot allò que coneixem. Entre prestatges de fusta gastada, flascons alineats amb cura i l'olor dels aliments nouvinguts, habita una calidesa que no es troba enlloc més. Els noms no s'obliden, les històries es comparteixen i cada compra comporta dosis d'afecte. Són llocs on la confiança pesa més que la marca, on es compra amb la paraula tant com amb els doblers i on l'essencial no sols es ven, es cuida. Un dels locals en els quals es conjuguen totes aquestes facultats és Can Janer, a Esporles. Can Janer va ser fundada l'any 1907 per Tony Olí. Va ser un any en què van ocórrer fets com la invenció de la baquelita per Leo Baekeland, la primera substància plàstica sintètica, un material termoestable, resistent i aïllant. Va tenir lloc igualment la vaga d'inquilins a Buenos Aires, el terratrèmol de Guerrero a Mèxic i la presentació de la fotografia en color pels germans Lumière, juntament amb importants successos polítics com l'excisió del Congrés Indi a Surat i una crisi financera als Estats Units. Any rere any, canvis i més canvis. Can Janer, malgrat tot, continua ferm i més viu que mai, i en mans de descendents i familiars. Ara la regenta la quarta generació, representada en Jaume Alí. La família que va formar Can Janer és una família d'emprenedors, és a dir, persones que converteixen el dubte en decisió, la por en moviment i el fracàs en aprenentatge. El camí està ple d'obstacles, tràmits, rebutjos, caigudes econòmiques, competència, solitud, però malgrat tot segueixen, es reinventen, cerquen solucions on uns altres veuen problemes. I sobretot mai no deixen de somiar. Can Janer es distingeix per ser un somni fet realitat, un lloc que ofereix productes de quilòmetre zero, garantint frescor i qualitat, mentre fa costat a productors pròxims. És part de la memòria col·lectiva del poble, és un testimoniatge viu del pas del temps, de sacrificis generacionals i de la força del comerç de proximitat. És el batec de les Porles d'ahir i avui, una herència familiar que continua oferint, amb proximitat i qualitat, el millor d'allò més pròxim.
Can Janer, o Can Toni Janer, és més que un establiment comercial. És també un punt de trobada de veïnats i veïnades en revoltant els productes que ofereix el negoci des de fa més d'un segle i a través de quatre generacions. A dia d'avui, i des de ja fa molts d'anys, és en Jaume Olí qui endú les regnes, després d'agafar el relleu a son pare i a sa mare. Justament són en Jaume i la seva mare, Antònia Salvà, qui ens expliquen els orígens del negoci.
L'origen de la botiga l'havien de trobar a principi del segle XX. El matrimoni del meu repredint, en Toni Olí, en Francisca Moranta, són els que van començar, diguem, amb un petit negoci que va començar perquè aquí ell van posar un forn, un petit forn de llenya, i clar, en aquell temps no hi havia ni butano ni electricitat, clar, els veïnats venien a coure les coques, a coure el pa, van començar a entrar aquí, pues, vull t'ho duré una coca, vull t'ho duré una... t'ho duré un pa menys si m'ho pot coure, Toni, pues sí, venga, vine, passa, entra, tu... I clar, d'aquí començava un petit moviment d'entrada i sortida de gent, de veïnats, i a partir d'aquí, pues... ells deien dir, pues, aquí és l'opció de fer alguna cosa més, potser ja deien... Però clar, hem de pensar que és al principi del segle XX... devia ser tot molt, molt rudimentari, era una societat agrícola, aquí pues, devien dur supòs figues de temporada, domàtica de temporada, coses molt bàsiques. Així degué començar, a partir d'aquest forn que ells varen muntar, pues, començar a entrar i sortir gent d'aquí, a la botiga, pues, d'aquest origen aquest. Això, evidentment, després ja degué evolucionar pues, a poc a poc amb altre tipus de negoci, com per exemple la venda de pa diari ja fet aquí, que aquí van fer pràcticament fins fa 20 anys a diari del nostre font de llenya, perquè és primer, i primer hi havia un font petit, després ja se'n va fer un de més gros, que aquest font gros sí que ja, diguem, no ho predic, sí que ja s'hi dedicaven professionalment. Ells ja feien pa cada dia, font de llenya, i sobretot el que se feia molt, sobretot després de la postguerra, eren les sopes, pa de sopes. Era un aliment bàsic que pràcticament cada dia la gent menjava sopes. Era un plat únic que degut a l'escassesa de varietat, pues, era la base pràcticament de l'alimentació de moltes famílies. El meu repredí, Antoni Olí, era segur que era un home de molta empenta, era un home de molta empenta, i tenia una dona, de vore, de Francisca, la meva rebredina, que segur que era el que despitjava. La dona, la seva dona, era segurament que li proposava idees i li proposava possible negoci, evidentment, i aquesta, evidentment, ells van muntar, després de la postguerra, una tafona, tafona d'oli, evidentment, la producció d'oli aquí a la serra era, hi havia molta abundància, els costos de producció eren baixos, evidentment ells van posar una tafona amb moltes finques de voltants, són tries, són cabaspre, són ferrandell, entre d'altres molts duen sol aquí, el fèiem, el molí de pedra, i evidentment se'n feia molts. Temporada d'oli durava potser 3 mesos. Això degué acabar, jo crec que a final dels anys 60, quan ja diguem que potser els costos de producció van pujar, ja no era tan rentable fer oli, pues, com a moltes altres finques se va deixar de fer oli aquí. Bé, Can Gené és el mal nom de la família. Nosaltres, ells, el meu repredí és Olí. Però, evidentment, en els pobles, com a altres pobles de la part forana, o inclús de Palma, mos coneixen per mal nom. Nosaltres som de Can Gené. El meu repredí era Toni. Toni Gené. I inclús a la botiga molta gent la coneix per nom de Can Toni Gené, en vez de Can Gené. Molta gent mos coneix, la gent ja més major mos coneix per la botiga de Can Toni Gené, no només per Can Gené. Evidentment és el mal nom que nosaltres mos donaven.
Sempre t'ha agradat la història, o qui te l'ha contat, aquestes situacions que ens explicaves per als oients d'IV3?
Bé, aquestes històries, pues, són evidentment de mon pare, els meus predins. Claro, són coses que ells han anat contant. Evidentment, moltes coses han quedat en el camí i ja no les sabrem. Però, evidentment, hi ha coses de moments puntuals que sí se m'ho poden recordar i han quedat ja en el record. Com més a prop mos fèiem, diguem, ja a partir de la dècada de 60, que jo ja vaig néixer, evidentment, aquests records ja les he viscut i ja les puc contar més amb pròpiament.
El primer dia no vaig voler despatxar, perquè em vaig trobar que una cosa que jo no havia vist mai, ni en sabia res, i un dia el meu home, un dissabte hora baixa, que venia una dona que era una clienta molt antiga, que comprava molt, me va dir, vine, vine, començaràs a despatxar aquesta dona, que és molt bona dona, i tot ho compren. I ell se va parar de veure jo i vaig començar a despatxar-la en aquesta dona, i així vaig anar començant a despatxar. Jo estic molt contenta dels antepassats, perquè eren gent de pes. El predí del meu amo era un amo, sabeu que era un amo de negoci. Va posar la fusteria aquí baix, que feien caixetes per dur-les a València per encaixar fruita, i un tio seu, que era un fill seu, que nomia Julià, tenia centries i s'enduen també peres a embarcar, també, perquè tenia moltes centries, hi havia moltes peres, i les embarcaven. Això, la millor va ser, jo què sé, antes de jo casar amb mi, perquè la cosa llavors ja va... Bé, i ja està. Jo vaig tenir els quatre lots aquí, i la veritat que no ho vaig passar molt bé, perquè ara tenc un remordiment de no poder donar ma mà, perquè jo soc molt nerviosa, i quan sentia la gent dins la botiga, pues jo em posava molt nerviosa i no podia donar ma mà, no la podia atendre així com tocava.
Un temps, el repartiment de productes a domicili es feia amb mitjans de transport ben peculiars.
El forn, claro, cada dia sortíem a fer el que deia mon pare, fer la volta. Era fer la volta per tot el poble a clients que no venien directament de la botiga, eren clients del forn, i mon pare, pues, era l'encarregat de repartir pa per tot el poble, carrers, de carrer Balladors, carrer Civilanova, feia la volta, i evidentment els primers anys, el primer repart, tots era el típic tricicle, la bicicleta amb un carro davant. Després va ser que mon pare ja va, el primer cotxe que va tenir va ser un dos cavalls, un Citroën dos cavalls. Això va ser a finals de 70, i després ja me'n record que l'altre vehicle que va tenir un Saba. No sé si me'n recordo d'aquesta marca, la marca Saba. Aquestes són les primeres furgonetes que jo vaig veure per aquí. Després ja va venir un altre model, la DAF, en els anys 80, i després ja el darrer model, pues ja són Volkswagen, són marques més, ja més conegudes.
I encara es fa això del repartiment a domicili?
Sí, sí, ja ho fèiem, perquè clar, nosaltres, molt de clientela nostra, el que fa és, mos fa comanda per telèfon. Mos crida, mos fa la comanda, nosaltres apuntam, li preparam la comanda i li repartim. Fem un servici a domicili diari. Arribam fins a les Rogetes, aquí a uns 5 quilòmetres del poble, més o menys, arribam. Inclús també feien repart de pienso per animals, també ho tocava un poquet, i també si... Això, generalment, tot el repart de pienso d'animals ho fèiem en sa furgoneta, sí.
I deies que això inicialment ho va fer ton pare, no sé si de jove, Jaume, que encara ho ets, però ja l'acompanyaves en alguna ocasió?
Sí, jo tenia records d'ell acompanyar mon pare a recollir verdures, a recollir taronges, amb el Citroën dos cavalls, carregat fins a dalt. Me'n record que anava molt a la finca d'Escanyà, establiments. Hi havia un taronger, una taronja molt bona, i me'n record que jo era als anys 70, havia estat l'any 73, 74, que anàvem allà i venien carregat de taronges, i bueno, era com una festa, perquè, clar, era com una aventura, com conèixer, sortir un poc del poble, i bé, anem, bé, vinguem, bé, i un altre dia, bé, anem fins a des... anem fins a Palma a comprar en el banc de sòl, perquè clar, els polígons industrials encara no estaven 100% instal·lats.
Clar, començant.
Sí, ja. Me'n record que la tenda de Can Gallent, en el carrer de sindicat, que el que després se va convertir en espècie Crespí, anàvem a comprar les pistes, allà anàvem per banc de sòl,
a
Palma, dins Palma. Anàvem a fer la volta per dins Palma, i potser un dia per setmana, quan hi havia vacances, pues, baixàvem amb ell i té record, té molt de record d'aquesta etapa, sí, té record, sí.
En Jaume va néixer dins la botiga, com qui diu, i un bon dia va trobar que era hora de dedicar-s'hi de ple. Ens ho conta i també explica com és la clientela del seu negoci.
Jo de petit no tenia intenció de fer feina aquí a la botiga. El meu caràcter és un caràcter introvertit, jo això de tractar amb la gent, la veritat, era un poc... un poc de respecte, no? Jo tractar la gent i estar de cara al públic, jo no soc molt apte per aquestes coses. Però va arribar un moment que, després, quan vaig acabar ser militar, vaig dir, bueno, jo aquí hem de prendre una decisió, i jo veig que el meu pare es tornava majors i, bueno, hem de fer qualque cosa, i va dir, bueno, vinga, endavant, jo m'hi mullaré, i vaig dir, bueno, vinga, ja és hora, jo aquí, a diari, des de l'any 89, estic aquí fent feina.
És a dir, que has fet feina també amb ton pare i ta mare,
sí.
I què és allò principal que has après d'ells a la vida i sobretot en el negoci, Jaume?
Bueno, a la vida, ells el que m'han ensenyat és que aquí s'ha de fer feina diària, aquí no te pots agradar, no pots dir això ho deixaré per demà, això és una feina constant, aquí has de picar pedra cada dia t'has de xicar, cada dia has d'anar a mercar pel mar a cercar gènere fresc, si has de fer 10 minuts més en el dia l'has de fer. Si has de dinar aviat, has de menjar aviat i has de tornar a la botiga. Si un diumenge pues, has d'entrar a la botiga per arreglar coses, has de venir. Si un dia pues, tens un problema, l'has d'intentar arreglar el més aviat possible. No te pots relaxar amb una prada. Com molts altres negocis, no te pots relaxar. Aquí no pots dir, m'agafaré una setmana per jo i me'n aniré. Aquí no pots
això
dir...
No existeix.
És difícil. És un negoci, són negocis massa personals, que en el meu cas l'has d'agafar, t'ho has d'agafar al 100%, al 110%. No pots. No te pots relaxar. Aquests anys jo, quan vaig començar, vaig dir, bueno, aquí tenim una clientela fixa, nosaltres tenim una clientela que l'hem de conservar. Nosaltres som una botiga de barri, no som una botiga de pas que avui vengui un estranger i compri que s'aturi aquí comprant, no. Els nostres clients les hem de conservar. Nosaltres no mos vendrà aquí un estranger i qui mos gastarà, mos farà una bona compra. Nosaltres clients les hem de conservar, n'hi ha que gasten menys, n'hi ha que gasten menys, però a tothom li hem de fer la mateixa atenció. No podem dir... no mos convé, aquí tothom mos convé, perquè no podem, hem de sumar. No podem dir, això ho deixaré de fer, si una persona vol un producte en concret, li duim, li procurem trobar. Malament només sigui puntualment. O sigui, no,
el client content.
Hem de dir el client content perquè ells vegin que nosaltres fem feina per ells. És gent que ve a comprar cada dia, les coneixes. No és que sigui una família, però pràcticament ja saps el que volen, el que no volen, que els ha de tractar. Ja coneixes la família, ja coneixes si els seus fills, els seus nets, ja coneixes un poc de la seva vida. Evidentment, ells te deixen entrar un poc de la seva vida i tu també la deixes entrar un poc de la seva vida. Sempre amb un marge de... amb un respecte. No pots... Jo el que dobro procura és que això se'n vagi de ses mans. Clar. Evidentment, has de tenir respecte a tothom. Uh-huh. Evidentment, aquí la gent la coneixes, sap el que vol, sap el tipus de qualitat que necessita i el que procuren, tenir gènere fresc, pa diari, embotit fresc, tenir bona qualitat dins un preu raonable, perquè, evidentment, nosaltres aquí tenim un tipus de client que té un poder adquisitiu, no és, diguem, mitjà. Amb una
paraula. Recordes d'aquesta fama, eh?
Sí, però procuram que el que tenim aquí sigui fresc. Uh-huh. I la gent fa un tipus de compra que m'enduc el que creiem que m'esté per avui, per demà, que no se m'atudi res.
Clar,
ja tornaré demà. Sí, si tinc que menester 100 grans de mongeta, doncs 100 grans de mongeta. Si tinc que menester més, mos adaptam en el client. Aquí, si mos coneixen, és perquè potser són pares... Jo sempre he anat a Can Gené, i se fi, os fi, jo també hi aniré. Jo he vist el que tu m'has dut a Can Nostre, que, i evidentment molt de clients són ja fills de clients o nets de clients. I, clar, evidentment ja són... evidentment molta gent ja no està aquí, ja no hi són, ja venen els nets dels clients que van tenir els meus predins o els meus repredins. Clar. Evidentment ells m'han acompanyat amb aquest viatge.
Tenir bons productes i fer feina a consciència i a diari són dos dels motius que expliquen la llarga trajectòria de Can Gené.
El que m'ho surt més, evidentment, és la fruita, la verdura, el producte fresc de cada dia, la fruita, la verdura, formatges, embotits, producte fresc en general. És el producte que diguen que la gent molt demanda més. Després hi ha un altre tipus de productes que també les tenim, són llets, vins, licors, una botiga de queviures. El que passa és que aquí ja entrant dins el que és la competència de les grans superfícies. Aquí pues, ja hi ha un tipus d'altres mentalitats on la gent té uns hàbits de compra que, evidentment, que un tipus de producte pues ja està acostumat a comprar-ho a un altre. A grans superfícies, a cadenes de supermercats. Evidentment, avui en dia, un client té moltíssimes opcions, té molta bon tria. Cap a Palma, obren a les 6 de matí, per minoristes, estem allà.
Cada dia?
Bueno, hi vaig 3 per setmana. Els altres dies, el modo 1 de gènere, el majorista modo 1 aquí a la botiga. Mm-hmm. I vaig allà, evidentment amb el majorista té molta confiança i evidentment ells ja el que saben quin tipus de producte volem, saben quin tipus de gènere aquí són els que nosaltres tenen sortida. Evidentment ja me coneixen, ja mos coneixem, sabem quin tipus de mercaderia aquí no té sortida i sabem quin tipus de sortida té. Evidentment jo al vespre quan tant la botiga li faig la comanda, ells és de matí quan arriben al seu magatzem, ho preparen, m'ho duen. Hi ha 3 dies per setmana que sí que jo hi vaig personalment mirant, fent la xerrada, mirant coses noves que surten, productes que van acabant, possibles coses que se poden fer, i evidentment després ja quan cada dia baixa a Palma per fer compres dins el polígono, majoristes d'alimentació, després pas a recull spa, i ja d'haver les 9 de matí arriba aquí, me posa a la botiga, col·loca el gènere que mos duen el majorista de la fruita, i ja que me posa a despatxar 20 hores de mare meva, d'haver la 1:30 dins, i poc aviat, evidentment, ja me tomo a dins la botiga, tot s'hora baixa.
Fins quina hora?
Vinc d'haver les 9 de vespre, 9 de vespre tancam, però això no acaba, perquè evidentment has d'amagar gènere, has de preparar les comandes el dia següent, i són moltes hores, són moltes hores.
En Jaume, ja ho dèiem, va agafar el relleu dels pares. I a ell, li agafaran el dia de demà els seus fills?
És molt preperdidor. Jo encara me quedo uns anys per fer feina aquí. I, bueno, ell és el meu... Tenc dues filles, elles estan estudiant, evidentment, jo el que vull és que elles se formin, tinguin alternatives, tinguin sortides, però evidentment un negoci com aquest ja és un negoci molt esclau, que evidentment no te deixa temps per, per fer una vida, diguem, familiar plena, diguem. Te lleva moltes hores, evidentment, et sacrificada, te dona compensacions. L'avantatge que tenc és que jo visc aquí i la meva família, pues, per un motiu, les veig, no és que jo visqui a 10 quilòmetres d'aquí, jo vaig feina a casa meva.
Exacte.
Això és un avantatge que tenim, que si feim feina aquí, pues, la meva família l'estic veient. Però elles, evidentment, jo el que m'agradaria és que acabessin els seus estudis i que poguessin fer feina de lo que han estudiat, i si en un moment donat troben que això per elles és una alternativa, és un complement, pues, que ho puguin agafar.
Sigui com sigui, en Jaume, com a membre de la quarta generació de Can Gener, comenta la importància del distintiu emblemàtic i també la situació que, segons ell, viu el petit comerç a casa nostra.
Jo crec que és un reconeixement a la feina no meva, sinó dels meus predins, és un reconeixement cap a ell. Ara, a nivell comercial, pues, has de fer feina igual. Aquí no, per tenir la marca emblemàtica no vendrà més gent. Evidentment, tu has de guanyar dia a dia, no pots... Com he dit al principi, no pots dir... Tenc emblemàtic, ja ho tenc tot fet. I com eres, evidentment, tenim avantatges, que és la proximitat amb el client. És l'avantatge més gros que tenim. Tenim un altre avantatge, que és el tipus de producte que donem. Jo, sincerament, crec que donem un producte d'una qualitat i d'una frescura més grossa, que no són altres tipus d'establiments. Inconvenients. A part de ser moltes hores que has d'estar aquí dintre, molt de sacrifici, els hàbits de compra, evidentment. Avui hi ha un tipus de clientela que està completament perduda. Ja té uns hàbits de compra que el que és pràcticament no ho entén. Ja no entra dins aquest tipus d'establiments. Hi ha un tipus de clientela que, evidentment, faig el que faig, no està habituada en el petit comerç. Aquesta cadena s'ha rompuda, evidentment.
Estem parlant de gent jove?
Jo. Gent jove i gent major.
Sí, eh?
Sí, hi ha tot tipus de... a tot tipus d'un tipus de clientela que està acostumada a un tipus de compra més impersonal, més jo faig la meva compra, ningú m'ho diu res, pac, me'n vaig a casa meva i ja està, ja tenc el que vull. Puc aparcar, aquí el problema que també l'altre problema és que no hi ha aparcament, si hi entra a venir a fer la compra, és un handicap que tenim, que molta gent que potser podria venir, normalment no troba aparcament per aparcar.
Clar, però hi ha espais per habilitar aparcaments o no? Hi ha per fer una crida a l'Ajuntament?
Bueno, aquí a Espolles és difícil l'aparcament, és sí. Molt complicat. Aquest concepte de negoci, de botiga, jo no som qui ho dic, però evidentment relaciona la gent, posa en contacte amb molta gent. Molt de veïnats, potser pues, aquí se troben, se volen, fan la xerrada, comenten... com està el teu fill, com estàs tal... Evidentment, fa un poc de vida social. Evidentment, si avui en dia si això se perd, pues, se perdrà una part de la idiosincràsia dels pobles, de la forma de ser de molt de pobles i de ciutat, evidentment.
IB3 Ràdio és patrimoni. El minut a minut de la jornada, els butlletins horaris de la ràdio pública. L'actualització constant de les dades, l'abans de les reaccions i primeres anàlisis d'urgència. IB3 Ràdio, serveis informatius. Si ho vols saber tot, o quasi tot, dels establiments comercials de les Illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre, Emblemàtics, a IB3 Ràdio, amb Toni Traveria.
En molts casos, per no dir tots, els retrats d'en Joan Maura mereixen un qualificatiu. En el cas que ha escrit sobre sombrereria Bonet, també. Chapó.
Entrar a una capelleria és com obrir un vell llibre d'històries no contades. Allà, entre prestatges de fusta, miralls antics i l'aroma suau del feltre i el cuir, descansen les petjades de generacions. No són sols capells, són identitats que esperen ser triades, memòries en pausa, a l'espera d'un nou cap que les faci seves. Cada capell té alguna cosa de qui el va fer i alguna cosa de qui l'usarà. Alguns conserven l'elegància d'un altre temps, ales amples que protegien del sol i de les mirades, copes altes que parlaven d'orgull i distinció. Uns altres són humils, de treball, adobats pel sol del carrer, la pluja del camp o la pols de la ciutat. Però tots, sense excepció, guarden una història. Una capelleria és un refugi d'oficis que el temps intenta oblidar, però que l'ànima insisteix a recordar. Allà, les mans de l'artesà no sols modelen material, sinó també somnis, el d'algú que busca reinventar-se, amagar-se o simplement trobar-se. I quan algú es prova un capell davant del mirall, no està mesurant si li queda bé, està cercant reconèixer-se. Perquè un bon capell no sols cobreix el cap, sinó que revela l'ànima. En aquest petit acte, triar, ajustar, mirar, es tanca una veritat senzilla i profunda. A vegades, no es tracta de canviar de camí, sinó de canviar de capell, per a continuar caminant amb dignitat, estil i memòria. Perquè en una barreteria, com en la vida, cada detall compta i cada elecció té una mica de valentia. I a Sombrereria Bonet coneixen cada pam dels seus barrets i cada pam de les nostres ànimes. Sombrereria Bonet va obrir les seves portes en el barri de la Marina d'Eivissa l'any 1916, de la mà de Joan Bonet, que va retornar de l'Argentina després de treballar com a comercial. Inicialment va entrar com a ajudant, però després del retir de l'antic propietari va adquirir la botiga amb els seus recursos. El 1916 van ocórrer esdeveniments notables, com l'inici de la Batalla de Verdun i l'ofensiva a Brusilov en el front oriental dins la Primera Guerra Mundial, i la signatura de l'acord Sykes-Picot entre Gran Bretanya i França. Un acord secret amb el consentiment de Rússia, que va definir les seves esferes d'influència i control a l'Orient Mitjà. Altres esdeveniments importants inclouen l'alçament de Pasqua a Irlanda, la fundació de la companyia Boeing i l'enfonsament del vaixell espanyol Príncep d'Astúries. Per a la família Bonet, la seva capelleria és molt més que un comerç. És un lloc familiar, gairebé un santuari. Un lloc que encarna amb elegància la resiliència i l'autenticitat del comerç local. En tres generacions ha sabut adaptar-se sense perdre la identitat, oferint no sols capells, sinó també tradició, qualitat i proximitat. És un clar exemple de com un negoci familiar pot convertir-se en patrimoni viu, arrelat en el cor d'una comunitat i reconegut per tots pel seu caràcter emblemàtic.
Sombrereria Bonet és un negoci emblemàtic i centenari. I si ho és, no és per casualitat, sinó per la feina ben feta a través del dia a dia, dels anys i de les dècades. Des dels anys 90 és la quarta generació qui en marca el rumb, amb Virginia i Mercedes Bonet, el marit d'ella, Abelardo Coll, i la dependenta Mariló González. En el reportatge, la veu cantant és la d'Ana Mercedes, amb aportacions de la seva germana i d'Ana Mariló. D'entrada, Ana Mercedes rememora els orígens del negoci familiar fa ja més d'un segle.
Azuelo va emigrar a Argentina, i en tornar a Argentina, que va tornar cap a 1914, va entrar a treballar d'ajudant, que allò ja era una capelleria. I després el va comprar, jo crec que aquell senyor es jubilava, i va comprar, va entrar a treballar en el 1914 i en el 1916 la compra, i ell la obra ja també com si fos, ja li posa Joan Bonet, i fa seu com disseny, perquè llavors te contaré per què, sabent que va comprar totes aquestes coses, perquè varen trobar una capsa on estaven totes les factures i els encàrrecs i totes aquestes coses.
Tants anys després, no?
Sí, i després, bueno, es va casar amb la meva abuela, que també era de família comerciants d'un altre carrer, i, bueno, es van posar ells, viatjaven per anar a comprar capells, però la meva abuela també feia tocados per senyores, i el meu abuelo també feia, treballava també, com comprava les campanes per fer capells, i es planxava, s'hi donava forma, es posava una cinta, i, bueno, i varen continuar així bastants anys.
Perquè, Mercedes, si no vaig errat, el teu padrí era Joan Bonet i la seva senyora era Maria Bonet.
Efectivament. Aquí de Bonets estan servits. Sí, i el papà, Joan Bonet. Viatjaven els dos junts per anar a comprar i triar el que volien. I el material per fer cintes, les campanes per fer capells, i després ells tenien de la botiga, darrere hi havia com un petit magatzem on allà es confeccionaven els capells. I la meva abuela tenia la màquina de cosir dins la mateixa botiga, i allà es cosia, bueno, per fer tocados, per cosir cintes de capells. Jo diria més que va haver-hi un boom molt gros, però jo que diria més, cap a l'any 30-40, jo veig a lo millor fotografies d'Eivissa, que es veu tot esport, no hi ha ningú que no dugui capell. Però ningú. Si n'hi ha 500 persones, 500 persones en capell. Després, sempre s'ha mantingut perquè per treballar en el camp tothom duia capell perquè és necessari com una protecció, no? Sí que va haver-hi una època en què el capell va com morir, no? No sortia endavant. I de fa uns anys pues, ha hagut un ressorgiment d'aquest ús del capell, ja no només com una necessitat de protecció de sol, sinó també com un complement de vestir. Sí. I ara pues, torna a funcionar.
Que bé, que bé.
Per això són les modes, també.
Na Mercedes parla ara sobre la transició entre la primera i la segona generació, entre els seus avis i els seus pares, per tant.
Quan el abuelo va morir, el papà va continuar... El papà era mestre, però quan el abuelo va morir, va continuar... Ell va deixar l'escola i va continuar a la botiga. Ja es deixaren de fer coses, perquè el papà no tenia cap tipus de formació com per fer capells o per fer altres objectes, no?, de sombreteria. I el papà va continuar en la botiga. Jo crec que era una decisió familiar, una decisió personal, perquè el papà sempre havia tingut un concepte molt de sa família, inclús en altres sempre, això és que vostra, no sé què, ho teniu que cuidar, sempre... Jo crec que per això ell també devia pensar, quan el papà no està, jo tinc que continuar, perquè això és que meua i no el vaig a deixar a ningú. Volia continuar ell.
I en el cas del relleu entre la segona i la tercera generació dels Bonet, hi va haver consignes?
Cap ni una. Sopa teníem un altre negoci, Escanà, que és una zona turística d'aquí d'Eivissa, i jo crec que ja veia que no podien tot, i li va dir a la meva germana Virgínia, a partir d'ara t'encarregues de la botiga. I li va dir, fes el que vulguis. O sigui...
Total llibertat.
Aquí està. Total llibertat. I la meva germana, el primer de tot que va ser, com que havia hagut... és un edifici de l'any 1898. I havia hagut... va ploure molt, va entrar aigua a la zona dels magatzems, que es va perdre tot el material que hi havia de confecció de capells, tot això es va perdre. I a l'any 92... la meva germana va reformar tot l'edifici. O sigui, va deixar quasi l'estructura. Però varen guardar tot el mobiliari. Tot el mobiliari, els armaris, el mostrador, tot es va guardar.
I encara es conserva... A dia d'avui encara es conserva. Aquest mobiliari.
La botiga, l'única cosa que ha canviat era la part que hi havia... És una botiga petita... hi havia una part de magatzem i també de cuina perquè vivien a dalt de la capelleria, la família. I en el pis de dalt no hi havia cuina. La cuina estava a la botiga. I amagada darrere la zona aquesta d'amagatzem, i el mostrador a l'hora de dinar hi haurà la taula de dinar. Allò era per a taula, se tancaven les portes i es dinava allí. O sigui, era com una anexa de la casa, no?
Uh-huh.
I aquesta part es va tirar, es va fer un quarto de bany, que no existia tampoc, i una petita zona d'amagatzem, però si no, tot l'altre és exactament igual que estava. Igual. El papà sempre va voler... Nosaltres som diversos germans, i el papà sempre va voler que tot fos de tots, no?
Uh-huh.
I jo he tingut la meva feina, perquè jo directament allà... he viscut, vaig allí, estic allí, però estic de visita. L'acompanyo per anar a fer compres a fora, per la península i tot, però directament feina, jo directament no em faig.
Uh-huh.
Faig més visita que una altra cosa, i opinar. Això sí, això no m'agrada, això, això d'ara, això baix, es pinta, no es pinta, coses així, no? Però se quedo sempre amb més responsabilitat a la meva germana, Virgínia, ha dut espès, el canvi generacional va dur ella, però sempre s'ho suporta també del meu home i meu, sobretot. No hi ha cap tipus de problema, perquè jo crec que cadascú sap el seu lloc i cadascú té unes feines diferents. Mm? I també, com que ho hem viscut des de petits... Jo, per exemple, sa pata treballava amb sa mamà, el abuelo treballava amb sa abuela, i després també sa meva tia també treballava, no? O sigui, que sempre ho han viscut com una cosa normal. No ho han viscut, i sempre cadascú ha tingut el seu rol, i ningú s'ha ficat en el puesto de l'altre, ni ha opinat, opinat sí, però no mai...
imposant, no?
Sí, no mai per crear un malestar, no? Sinó sempre, ai, pues jo m'agradaria més així o tal, no sé què, hem de canviar, anem a comprar aquest tipus de capells i aquesta inversió, jo què sé.
Clar, entenc perfectament.
No ha suposat mai un problema positiu, perquè vaig sempre a fer ànims. Negatiu jo crec que no hi ha res, crec jo.
Que bé.
Perquè, no sé, pues sempre pues intento col·laborar pues si a lo millor estan fent un pedido perquè ha vengut un comerciant i t'està mostrant capells o algun tipus d'accessori, que també el venem a la capelleria, pues aquest m'agrada, tal, no sé què, mira el preu, això és molt car, tal, mira, has de calcular després com l'has de vendre...
Mm-hmm.
I després també sempre viatjar massa a la península per visitar fàbriques, perquè són bous realment com es treballa el producte, les qualitats que hi ha. També crees un vincle amb el fabricant que te coneix, que sap de si necessites alguna cosa. De vegades hi ha algun client que te diu, no, pues jo voldria un capell d'aquí, però amb una copa més alta, sala més estreta, amb aquest material, i tens confiança pels fabricants, fes-me tal cosa. I ells tenen confiança en nosaltres perquè ens coneixen i saben que responem, que són pedidos que els hi fem i que continuem sempre treballant amb ells. I, bueno, pues, la meva aportació és més bé aquesta, no?, d'ajudar una miqueta.
A continuació, na Virgínia i na Mariló ens parlen, respectivament, del tipus de producte i de la clientela del negoci.
A veure, nosaltres treballem tot l'any, és de les poques botigues que hi ha aquí en el barri de la Marina que tenim obert tot l'any, i distinguim la temporada d'hivern i la temporada d'estiu. Ara en estiu tenim capells, bueno, com podeu veure, n'hi ha capells de paia toquilla, paia de Panamà, la paia normal i corrent, com són els capells per anar a la platja, de totes les formes i tots els colors. També n'hi ha fibres vegetals. I a la banda de les gorres podem trobar tot tipus de gorres, de colors, cotons... cotons de tot tipus, de qualitats, de colors, sempre buscant moda i coses polides perquè tothom es quedi content i trobi el que està buscant. gorres de lino, i també insistiu, pues, treballem amb xeneonça i vicencs, a part dels capells, que és la nostra especialitat, el que nosaltres treballem, a part també tenim xeneonça i vicencs. I, bueno, llavors, que ara ja començam a arribar a tenir coses d'hivern, i en hivern tenim altres tipus de capells que són la mateixa forma, però les qualitats i el producte en què es treballa és diferent perquè són capells de fieltros, com t'he dit abans, de diferents colors, sempre con les tendències de moda que es duen a aquest hivern, colors, qualitats diferents de fieltros, capells de pluja, gorres de llana, i llavors les gorres de diferents també productes de llana d'angora, llana merino, alpaca. També en tenim guants, guants de pell, guants de cotó, bufandes, paraigües. I també tenim, com podeu veure aquí, bastons, imatges religioses. Bueno, tenim el capell, que és la nostra especialitat i el que estem treballant des de fa 108 anys, i sempre tenim aquests complements.
La clientela que tenim en la tienda, bueno, és la de Ibiza, la que vive aquí, que viene todo el año, que aparte de clientes, bueno, son como una pequeña familia, porque esta tienda es de toda la vida. Luego, aparte tenemos, pues claro, al estar en zona turística, pues todo el turismo de Ibiza. Tenemos a DJs, tenemos famosos, tenemos gente, clientes de toda la vida, de que vienen todos los años de vacaciones, tanto españoles como extranjeros. Tenemos, bueno, todo tipo de cliente que, aparte de venir a la tienda, porque es como algo especial ya en Ibiza, porque queda muy poca esencia. Entonces, bueno, como que es una parada ya obligatoria, pero sí, tenemos todo tipo de clientes.
Ho dèiem al principi, Sombrereria Bonet és un negoci emblemàtic i centenari.
Emblemàtics per nosaltres va ser una satisfacció molt grossa, perquè el que te deia abans, que ha hagut èpoques bones, però èpoques dolentes. I quan te ve una època dolenta, és molt fàcil vendre, però has aguantat. He dit, no, 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 aquí continuem. Si no s'ha anys altres, i si no s'altres, si tenim que passar 10 anys de no fer caixa, doncs pues passant 10 anys de no fer caixa, no? I el vàrem de mantenir, perquè és que nostre. I veure, pues, que un reconeixement, doncs pues, escolta, dius, està molt bé. I llavors també, a nivell d'impacte comercial, és molt positiu, perquè molta vegada estàs allà a passaporta i sents gent que passa i diuen, mira, aquesta botiga que és molt antiga, que no sé què, entri, vora la que bonica que està, i te pregunten coses, te diuen, oi, és molt guai venir aquí a comprar aquests capells. Crec que hi ha un reconeixement també social.
Mm-hmm, perfectament. I per altra banda, com dèiem, no? També, a banda d'emblemàtics, sou empresa centenària.
Sí, empresa centenària, sí. I, però sembla que ha passat molt de temps, però també han passat molt ràpid. I, bueno, ha tingut el que te deia abans, que ha hagut moments difícils, i moments que has tingut que a lo millor reduir, no vendre tants de capells i posar algun altre tipus de producte per poder vendre. Bueno, de fet, si te digués que l'època d'aquesta que hi havia aquí els militars, veníem en les insígnies militars. Tenien que venir soldats a comprar els seus distintius de cabo. Això va ser a partir de l'any 65, una cosa així.
Mm-hmm.
O sigui, que aquí no es venien capell, bueno, menys capell, si anem a posar alguna altra cosa.
La Mercedes valora el paper del petit comerç en el present i en el futur.
Jo sóc una miqueta negativa, perquè jo veig que hi ha una certa tendència a desaparèixer. És molt difícil aguantar una botiga petita, una botiga petita en què has d'estar treballant-ho. També necessites relleu generacional, que l'has de tenir, perquè si no, si no estàs allà per dur-la tu, una botiga petita, no pots confiar en que una persona te la dugui. Has d'estar lluitant tu cada dia. Jo veig que el petit comerç dona molta vida a una ciutat o un poble. Els aparadors decorats, els llums que il·luminen el carrer. Després també, jo veig que, per exemple, al nostre barri hi ha com una xarxa social entorn als petits comerç, que tothom es coneix i passen per allà, saluden, te pregunten, saps de sa família, saps els seus gusts. Creus un vincle que potser pues, amb una franquícia no el tens, una franquícia o una superfície, no te parles a saludar i a preguntar com estàs teu nebot.
Totalment. No?
I crec que és una llàstima de que veig que desapareixerà. Veig que el comerç desapareixerà. I també crec que també les franquícies han fet una idea de relació comercial entre el venedor i el client molt diferent de lo que hauria de ser. Crec que no hi ha com una confiança o... no sé com explicar-ho.
Però és una altra forma de vendre i de comprar, no?
Sí, o una altra manera de vendre i de comprar... que tu, no sé, jo de vegades veig que potser el material no es tracta per part del client amb el debit de respecte, no? Quantes vegades he anat a una botiga que està tot tirat per ahí, no? I crec que el comprador se mal acostuma a tractar les coses que no són seues, són d'una persona que les té per vendre, no?
Finalment, i fent memòria, na Mercedes aboca una anècdota ben curiosa i antiga.
Bueno, hi ha una anècdota d'això quan te preguntes les anècdotes i això, perquè, bueno, la veritat és que, clar, és un món molt tranquil, eh? O sigui, no és un lloc on passin grans coses, ni... No, és un món tranquil, la veritat és que la gent que ve és molt agradable, no tens problemes mai en ningú, eh? O sigui, que molt bé, o sigui... Però... Sa mamà mos contava que ella, quan es va casar, es va trobar com que, bueno, davant de sa capelleria hi havia sa parada d'autobusos. Mm. I els pagesos, quan venien a fer les compres a vila, pues estaven comprant i anaven deixant les seues bosses, els seus aneons, darrere sa porta. Però després, quan agafessin l'autobús, ja anaven a recollir-los i deies, home, hi havia aquí els aneons dels pagesos, que no sé ni com s'aclarien d'agafar cadascú el seu aneó. I després, a l'altre cantó, que hi ha una finestra, on hi havia la màquina de cosir de la meva abuela, resulta que davant hi havia una cosa que la gent jove ja no la coneix, que és la secció femenina, i claro, que jo les dones ho tenien que fer, era com si fos el servici militar de les dones, i tenien que fer una peça de roba de boix per com treball de fi d'escurs, no? Mm-hmm. Molta gent no tenia màquina de cosir. I dius, home, hi havia una fira de gent aquí del lot per venir a cosir.
Clar.
I diu que això era, que diu, jo me tenia que també... posar-me a cola, però si vos tenia que fer, robava altres.
IB3 Ràdio és història.
Diumenge, a les 2:30, viu el millor futbol de primera divisió amb l'equip d'Esports 3 en joc. En directe, la prèvia del Real Mallorca Atlètic de Madrid des de l'estadi de Son Moix. Amb les seccions més divertides i l'anàlisi tècnica dels nostres comentaristes.
I a les 4:15...
Arrenca el partit! Treu el Mallorca! Pilota en joc!
3 punts en joc, ben necessaris pels interessos mallorquinistes.
Aquí lo que importa es lo que haga el Mallorca.
L'emoció, el sentiment i la passió pel Real Mallorca a IB3 Radio. Yeah!
Si ho vols saber tot, o quasi tot dels establiments comercials de les illes, la història real, les anècdotes més sorprenents, els reptes principals, escolta dissabte a les 10 del vespre Emblemàtics a IV3 Ràdio amb Toni Traveria.
I fins aquí, efectivament, el programa d'avui. Gràcies a Can Gené d'Esporles i a Sombrereria Bonet de Vila per obrir-nos les portes de casa seva. Gràcies també a tot l'equip que fa possible setmanalment Emblemàtics. En aquest cas, en Joan Maura, les tasques de retrat, de producció i d'edició. N'Andrea Sánchez i en Bernat Nadal a les vies del so. N'Apoloni Huguet a documentació. En Joan Trias a l'assessoria musical. Igualment, el nostre agraïment a les professionals de l'Agència de Desenvolupament Regional de Balears del Govern. I sobretot, sobretot a vosaltres, els oients del programa, perquè només amb vosaltres aquest espai té sentit. Ja sabeu que tant aquesta com les anteriors edicions d'Emblemàtics les podeu escoltar on i quan vulgueu a través de la web d'IV3 Ràdio i el servei a la carta. Vos deixam amb bona música. En aquest cas, mai millor trobada la peça Capella en mà, do, R. Ja ho sabeu? Vos esperam la setmana que ve per acostar-vos noves històries emblemàtiques. Llibre antic, sap els cascs campates vent.